Les dues en punt, comença l'Hotel Suís.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Va arribar procedent del Tenerife per ser un referent a la medular del centre d'esports Sabadell i amb el pas de les jornades està complint aquestes expectatives. Iker Undabarrena, protagonista avui a l'Hotel Suís, és el segon jugador de camp amb més minuts en les 10 primeres jornades de Lliga i probablement l'únic fix d'Antonio Hidalgo en el doble pivot. Per aquesta demarcació, entre lesions i canvis d'esquema, també hi han passat Àngel Martínez, Adri Cuevas, Antonio Romero, Xavi Boniquet i fins i tot Grego Sierra. De tots ells, qui té experiència més recent a la Lliga Smartbank és Undabarrena, dues temporades consecutives a Santa Cruz, on segurament no va tenir el protagonisme desitjat i on va haver de viure a l'ombra de futbolistes tan importants com l'ara migcampista del Granada a primera divisió, Luis Milla. Ara ha de portar Undabarrena aquest bagatge i també la seva qualitat al servei de l'equip. No sabem si és la seva millor versió o no, de seguida li preguntarem, però l'Undabarrena de les últimes jornades ha coincidit, casualitat o no, amb el tram en què el Sabadell ha aconseguit els 7 primers punts del campionat.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Un dia més aquesta setmana amb el Toni González a les vies de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
De seguida saludem Iker Undabarrena. També tindrem l'última hora del Centre d'Esports Sabadell amb el Sergi Parc, amb la sanció a Antonio Hidalgo i també la designació arbitral del logroñés Sabadell. A la segona part del programa, la visita del mercantil al juvenil B de l'Espanyol, a Lliga Nacional. També parlarem de l'estat actual del cercle i el tennis Sabadell en època tradicionalment de tornejos tenístics aquí a la ciutat. I el tècnic de l'OAR Gràcia masculí, per últim, Gerard Gómez, que ens presentarà el seu nou llibre.
I fora de l'hotel?
Luis Enrique ha convocat Marc Cucurella per substituir el valencianista José Gallà, lesionat ahir en l'amistós que va acabar amb empat a un d'Espanya als Països Baixos. El futbolista del Getafe podria debutar amb l'absoluta en els pròxims partits de la Lliga de les Nacions contra Suïssa o Alemanya. El Barça femení, per la seva part, ha reforçat el lideratge de la Lliga Iberdrola, imposant-se a l'Atlético per 3-0. Catacoll va aturar un penal amb 0-0 i després van arribar les dianes de Patrick Guijarro, Jenny Hermoso i Lieke Martens. Cinquè triomf en 5 partits per les de Lluís Cortés. I la muntanyesa de tercera divisió ha quedat fora a la ronda prèvia de la Copa del Rei. L'equip de Nou Barris va perdre per la mínima contra el Canto Lagua Navarrès amb un gol en el 75. Dilluns a la 1 tindrà lloc, per cert, el sorteig d'aquesta primera ronda de la Copa, on, atenció, entrarà ja en joc al centre d'esports. I dos apunts ràpids. Maradona ha rebut l'alta hospitalària 8 dies després de ser operat d'un coàgul al cervell i, segons Esport 3, l'expresident de la COE, la patronal espanyola, Joan Rossell, es presentarà a les eleccions del Barça.
De quin partit no estarem pendents?
Ho rematem avui amb un dels molts amistosos que es disputen a partir de les 4 de la tarda, Síria-Uzbekistan.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Minuts per sobre del punt de les 2 de la tarda, engeguem a l'Hotel Suís d'avui dijous 12 de novembre del 2020. Us dèiem al principi, en aquest inici de programa, el doble pivot segurament és la demarcació per on més jugadors han passat del centre d'esports Sabadell en les 10 primeres jornades de Lliga. Antonio Romero, Xavi Boniquet, Àngel Martínez, Adri Cuevas, fins i tot Grego Sierra, ho dèiem, però el futbolista que està tenint més continuïtat en aquesta demarcació és Iker Undabarrena, de fet. I només per darrere del Murcià, de Grego Sierra, el de Gorliz és el segon jugador de camp amb més minuts, 655 concretament, en aquest tram inicial. El saludem, que ja ens està escoltant i, per tant, canviem d'idioma. Iker Undabarrena, bona tarda, buenas tardes.
Hola, bona tarda, què tal?
Empiezo haciéndote la misma reflexión o pregunta que le hicimos ayer a Pedro Capó en rueda de prensa. Habréis agradecido estos dos días de descanso, ¿no?
Sí, se agradece, ¿no? Porque sí es verdad que hemos tenido que recuperar el partido que teníamos atrasado con el Almería, y bueno, estos dos días de descanso nos han venido bien, sobre todo también para, no solo físicamente, también mentalmente, para descansar, porque la verdad que han sido unas semanas un poco estresadas.
¿Tú has sido de los que ha aprovechado para ver a la familia fuera o te has quedado por aquí?
No, me he quedado por aquí para conocer alguna cosita de por aquí, porque también para lo que se puede hacer en casa también tampoco se puede hacer mucho, así que bueno, preferimos quedarnos aquí y conocer alguna cosilla.
Desde dentro también había esta sensación, Iker, que no sé si coincide, sé que tuvimos que en la segunda parte del Málaga el tanque de gasolina iba a justo, no sé si desde dentro tenéis también esta sensación.
Sí, no tuvimos ni 72 horas para recuperar del partido anterior y bueno, ellos es verdad que venían de una semana limpia de no tener que jugar entre semana, y yo creo que eso se notó, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo no perdió la cara al partido, ¿no? Porque yo creo que en la segunda parte es que nos tiraron una vez a puerta y bueno, pues fue gol, no estaba pasando nada y bueno, tiraron una vez y nos metieron gol.
En tu caso, no sé, Iker, si decir que era un descanso más necesario todavía, porque al inicio, no sé si por las lesiones de los compañeros, tú me lo dirás mejor, tuviste que jugar muchos partidos, de hecho, muchos minutos entre pretemporada, también primeras jornadas.
Bueno, al final son cosas que pasan, ¿no? Tienes que estar preparado para cuando pasa eso, para cuando haya sanciones, para cuando haya lesiones de los compañeros, y bueno, intentar estar lo mejor preparado posible e intentar ayudar al equipo en lo que nos pide el míster y en lo que cada uno pueda hacer.
Y esto también es un juicio muy muy personal, sin duda, pero lo decía al principio, hemos visto seguramente un Iker Ondarroa en las últimas jornadas más acoplado quizás al sistema del Sabadell. ¿Tú también te ves un poquito ya más cerca de tu mejor versión o cerca de estar ya en este engranaje que propone Hidalgo?
Bueno, al final es un sistema diferente a lo que venía jugando, ¿no? Al final el míster pide unas cosas bastante concretas a cada posición, a cada jugador, y bueno, es verdad que con el paso de los entrenamientos, con el paso de los partidos, eso se va cogiendo, ¿no? Se van cogiendo automatismos, se van cogiendo pequeños detalles que pide el míster, y bueno, es verdad que ahora me siento más cómodo, pero bueno, espero poder dar todavía una mejor versión y poder ayudar al equipo a salir de la mala racha ahora que estamos teniendo.
Lo decíamos al principio, Iker, muchos compañeros que han pasado por ese doble pivote contigo. No sé si con quién te has sentido más a gusto o bueno, supongo que al final cada compañero es distinto, ¿no?, en este aspecto.
Sí, al final, bueno, cada uno tenemos nuestras características, ¿no? Igual alguno es más defensivo que otro, depende con quién te toque jugar, el míster te pide diferentes cosas, pero bueno, yo creo que todos los que hemos participado estamos haciéndolo bien, estamos compitiendo cada partido por los tres puntos y bueno, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que esté jugando en el campo ayuda al equipo para poder ganar.
Ayer Pedro Capó, en esta rueda de prensa que comentábamos antes, enviaba un mensaje en cierta manera de prudencia, que estáis tan solo a tres puntos de la salvación, pero también un poco de realismo en este sentido. Supongo que en la plantilla está interiorizado, ¿no?, el hecho de que este año va a tocar, y más con el inicio de temporada, que era durísimo, va a tocar mucho remar, verse a unos puntos de la salvación, quizás sacar la cabeza durante unas semanas, que al final tiene todos los números esta temporada de ser una, como decíamos, un año que vaya en esta tónica, ¿no?
Sí, nosotros tenemos que tener claro que va a ser una temporada larga, que tenemos que estar preparados para sufrir, porque bueno, de momento estamos ahí abajo, y cuando estás ahí abajo, el que mejor sepa sufrir, antes va a salir de ahí abajo, ¿no? Y es verdad que bueno, que tenemos que aprovechar también esas pequeñas dinámicas, esas pequeñas rachas positivas que tenemos, que el equipo, por ejemplo, hace tres partidos tuvo una muy buena racha, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, aprovechar esa racha, ser más regulares en esas dinámicas y aprovecharlas sobre todo.
Tú además vienes con este bagaje de un par de años seguidos en el Tenerife, también habías catado en este sentido la segunda división con el filial del Athletic. En cierta manera sabrás un poco de qué va la película, ¿no?
Sí, sufre todos los años, ¿no? Es verdad que el año pasado estuvimos más cerca de poder meternos en playoff, pero en la primera vuelta acabamos en descenso, ¿no? Así que es que nunca sabes dónde puedes acabar, aunque empieces mal, después puedes remontar y engancharte con los de arriba. Al final es una liga muy larga, muy competida, que todo está muy igualado y cualquiera puede estar tanto arriba como abajo.
Que por cierto, Iker, también tú tienes 25 años, en este sentido eres de los más jóvenes de la plantilla, pero a la vez con de los que tiene más experiencia en segunda división, porque el grueso de la plantilla era la del año pasado en segunda B. Creo que Stoikov, que estaba en el Alcorcón, y poquita cosa más. ¿Eso se nota también, el hecho de haber jugado recientemente en segunda, a la hora de esta relación con los compañeros? Si puedan llegar a preguntar alguna cosa o saber cómo es esta segunda división recientemente.
Sí, bueno, al final, cuando tienes más partidos en segunda, cuando gente que lleva más años en segunda, es verdad que la gente tiene más tablas, que tiene más tranquilidad, más pozo. Eso se coge con partidos, ¿no? Eso la experiencia se va cogiendo y es verdad que, los que igual hemos jugado podemos dar algún consejo más, pero bueno, la gente que viene de segunda B, que debuta en la categoría, yo creo que tiene mucha ilusión y muchas ganas de aprender, de hacerlo bien, y eso se nota, ¿no? Y bueno, yo creo que hay una competencia muy sana en el equipo y eso se nota también.
Por cierto, Iker, que antes lo comentábamos, segundo jugador de campo con más minutos, 655, tan solo por detrás de Grego. De hecho, más minutos ya que la temporada pasada en Tenerife. Supongo que contento también en este sentido, ¿no? De haber encontrado aquí en Sabadell un poquito más de protagonismo, más de continuidad.
Sí, yo sobre todo salí de Tenerife para eso, ¿no? Para tener más continuidad, para sentirme importante, que podía jugar en esta categoría y demostrar, ¿no? Y bueno, es verdad que ahora estoy teniendo esa continuidad que quiero, pero bueno, es verdad que la gente que está fuera está apretando, que quieren también participar, y uno no puede relajarse y tiene que intentar dar su mejor nivel.
Las dos últimas, Iker. La primera, Logroñés, este domingo, 6:30. También le hacíamos esta reflexión a Pedro Capó ayer en rueda de prensa. Primer rival que la temporada pasada jugaba en segunda B como el Sabadell. Un equipo que encadena 3 victorias consecutivas. Vosotros estáis a 3 puntos de sacar la cabeza de la zona de descenso. ¿Es un partido con un plus o con un puntito más de especial que o más de importancia que el resto hasta ahora?
Bueno, importancia tienen todos, ¿no? Pero sí es verdad que al ser un recién ascendido, igual por presupuesto, por jugadores, por debutantes en la categoría, sí que se puede asemejar más a nosotros, pero bueno, aquí cualquier equipo compite a cualquiera. Ya vemos el Logroñés que a quien ha ganado estas últimas jornadas y es que nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos concienciados en ir allí y sacar los 3 puntos que nos podrían dar, pues eso es lo que dices tú, asomar otra vez la cabecita, ¿no? Y nos da un poco de aire también de volver a conseguir los 3 puntos y es una buena oportunidad para ir.
Esperemos que se pueda conseguir la segunda victoria a domicilio de la temporada. Por cierto, Iker, para terminar, ¿qué tal por Sabadell? Que antes hablabas de visitar alguna cosita. No sé si vives exactamente aquí por aquí en Sabadell. ¿Cómo va esta adaptación en los últimos meses?
Pues muy a gusto, la verdad que vivo por aquí, vivo en el centro, además, todo cerquita y la verdad que muy contento, ¿no? Ya tenía ganas de volver a la península, de estar aquí, y bueno, esa facilidad que te da también de estar en la península, de poder coger el coche, de visitar más cosas, más amplitud de zonas, y bueno, la verdad que muy contento, y me gusta, la verdad, es la gente, todo, la verdad que muy contento.
Pues nos alegramos también de que te vaya bien esta adaptación aquí en la ciudad de Sabadell. Iker Undabarrena, centrocampista del Centro de Sports, mucha suerte en este partido de domingo, como decíamos, a las 6:30 contra el Logroñés, y esperemos a ver si se puede romper esta racha de 2 derrotas consecutivas. Un abrazo.
Vale, merci, adeu.
Entrada Oscar Rubio, Edgar, gol, 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 gol.
Juan Hernández al chut, gol, 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 gol.
La picadeta, gol, 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 gol.
Pero la central y Ostoidi, punta panal, estoy gol, 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 gol.
Sabadell en joc.
Aquest diumenge, a partir de les 6 de la tarda i en directe des del Nuevo Las Gaunas, Unión Deportiva Logroñés, Centre d'Esport Sabadell.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido, seonsiguis.com.
Hola, Toni. Escolta una cosa, ara que han tancat les discoteques i els bars, què faràs amb el programa?
Això, tenim unes ganes de festa, tio. Això és una merda.
Ei, bones, que jo sàpiga, la ràdio segueix sonant, no? Doncs el Vitamina no s'atura! No s'atura! Cada divendres a partir de les 11 i dissabte a la mitjanit, contagia't de la música electrònica més ballable.
Tom González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Novetats musicals, DJs i tota l'actualitat sobre l'oci nocturn. Contagia't de ràdio. Contagia't de Vitamina. De Vitamina.
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos minuts i mig per sobre del punt d'un quart de tres de la tarda. Hem escoltat Iker Undabarrena aquí en directe a Ràdio Sabadell, el migcampista del Centre d'Esports. Insistim, el segon jugador de camp amb més minuts, el tercer en total de la plantilla, per darrere de Grego Sierra i Ian Mackay, un home que s'està consolidant en els esquemes d'Antonio Hidalgo després del primer quart de lliga pel Centre d'Esports Sabadell, i que probablement també repeteixi, com diem, el Nuevo Las Gaunas contra el Logroñés. Sergi Parc, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Avui, segon entrenament consecutiu del Centre d'Esports Sabadell, després dels famosos 2 dies de descans, que feia molt de temps que no tenia la plantilla, unes quantes setmanes llargues, i avui canvi d'escenari. Ahir va ser a Sant Oleguer, avui l'entrenament ha estat a la nova Creu Alta.
Avui ha tocat el temple, d'allà ha sortit Iker Undabarrena avui en aquesta segona sessió de la setmana. I un altre basc, Gorka Guruceta, ha estat probablement el protagonista en el dia d'avui. Ja dèieu, ja explicàveu que en la sessió d'ahir es va absentar per motius familiars. Avui ha tornat el basc i, per tant, plantilla al complet, podríem dir, ja entrenant-se amb la resta de l'equip.
Avui a porta tancada aquest entrenament, per tant, tampoc tenim massa detall al voltant de l'última hora que comentàvem ahir. És a dir, si ho recordem, els 3 jugadors, en aquest cas, Sergi, que havien estat lesionats en les últimes setmanes i que ahir es van entrenar amb pràctica normalitat.
Sí, Pierre Cornut, Xavi Boniquet i Juan Hernández, com ja dèieu ahir, són els 3 jugadors que en els últims partits no han pogut estar disponibles sota les ordres d'Antoni Hidalgo. Els dos primers, si no em corregeixes, Pau, ja es van entrenar amb absoluta normalitat, i Juan Hernández sí que pràcticament tota la sessió al complet. Per tant, ja veurem com arriben, però en principi no haurien de tenir problemes per arribar al joc d'aquest diumenge al Nou a les Gaunes.
Demà sortirem de dubtes a la roda de premsa d'Antonio Hidalgo. Un Antoni Hidalgo que també ha estat protagonista, per cert, en les últimes hores. Ja explicàvem ahir a l'Hotel Suís que aquest recurs del Sabadell per la segona groga que va veure contra el Màlaga tenia molt poc recorregut i a la tarda es va acabar de confirmar.
Sí, fins ben entrada la tarda, com dius, el comitè de competició no va publicar les resolucions. Recordem que el centre d'esports va presentar al·legacions per aquesta expulsió d'Antoni Hidalgo, però finalment s'han desestimat, així que Antoni Hidalgo, per aquestes dues grogues que va veure en l'últim partit contra el Màlaga, es perdrà el xoc contra el Logroñés, només aquest xoc, només un partit de sanció, i per cert, i una multeta extra de 800 euros.
No està gens malament, eh? Si ens féssim pagar 800 euros a nosaltres, maleiríem l'àrbitre tota la temporada.
Absolutament.
Però
esperem que no afecti el límit salarial, això, perquè... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, 800 euros.
Sí, sí,
Déu-n'hi-do.
Són més 200 i 600, diria.
Sí, que anava la suma total, exacte, sí. Al final la suma és de 800.
Bé, doncs Antoni Hidalgo no podrà fer les funcions de primer entrenador, com ja hem avançat aquesta setmana a l'Hotel Suís, com era d'esperar, al Nuevo Las Gaunas. Serà, de fet, Ignasi Salafranca, l'analista de l'equip, en absència per temes burocràtics de Juvenal et Jogo Uno. Per tant, com diem, Salafranca, com ja va fer els últims minuts contra el Màlaga, serà l'encarregat d'estar sobre la gespa dirigint l'equip. I reprenent el fil de l'entrenament, hem d'estar pendents aquesta setmana, insistim, Sergi, també, demà sortirem de dubtes per saber què passa amb els dos jugadors que més problemes físics arrosseguen a hores d'ara.
Sí, especialment amb Néstor Querol, no?, que l'últim partit no va poder acabar-lo, ja ho sabem, per aquestes molèsties, així que l'últim golejador del Sabadell, podríem dir, l'autor de l'únic gol contra el Màlaga, veurem com està el castellonenc, Pau, perquè la veritat és que no feia bona pinta i ahir ja deies que tampoc es va entrenar amb la resta del grup i, per tant, ja veurem com arriba Néstor Querol.
Estarem pendents també de les dolències de Jaime Sánchez en aquest sentit, perquè el, com diem, ahir va fer mitja horeta d'entrenament i va parlar amb Hidalgo just abans de començar, va fer els exercicis d'escalfament i poca cosa més. Veurem si és una qüestió de precaució, si pot arribar a Logroño o no pot arribar a Logroño Jaime Sánchez. Avui ens quedem amb la figura, si et sembla, de Néstor Querol, perquè és un dels jugadors, una estadística curiosa, només hi ha dos jugadors a la plantilla del Centre d'Esports Sabadell que hagin jugat tots els partits fins ara. Néstor Querol és un d'ells, tot i haver estat també l'home que més vegades ha sortit des de la banqueta. És un informe que us hem preparat amb la veu de la nostra companya d'informatius, Núria García.
Recuperació express el que queda de setmana, Néstor Querol es perdrà aquest diumenge el seu primer partit de la temporada. L'autor del gol de l'ascens a Marbella és un dels dos jugadors del centre d'esports, juntament amb Grego Sierra, que ha participat en les 10 jornades de Lliga que portem fins al moment. El seu paper, però, ha estat molt diferent al del central murcià. Grego ha estat titular en tots i cadascun d'aquests 10 partits. Néstor, en canvi, és el substitut número 1 d'Antoni Hidalgo. 6 vegades ha sortit el de Grau des de la banqueta, una més que Ever Pena i dues més que Aaron Rey, Adri Cuevas i Edgar Hernández. Traduït en minuts de joc, el castellonenc és el jugador número 12 de l'equip. 411 minuts ha jugat Néstor fins ara, 5 menys, per exemple, que Jaime Sánchez o 2 més que el mateix Ever i Òscar Rubio. La seva presència en els plans d'Hidalgo no és arbitrària. La polivalència de l'atacant arlequinat, bé sigui com a mitja punta o com a nou, és un tret que sempre ha valorat positivament el de Canovelles en l'any i mig que du a la banqueta del Sabadell, i també la seva regularitat. Amb 33 anys, Néstor ha viscut una trajectòria meteòrica des del 2015, però les seves xifres han estat molt regulars. En 6 temporades ha passat del San Pedro de la Preferent Valenciana a la Lliga Smartbank, Atlético Saguntino a tercera i a segona B, Badalona i Sabadell. I les xifres de gols a la categoria de bronze pràcticament han estat les mateixes. 6, 7, 6 i 8 en l'últim any d'Arlequinat, comptant les dues dianes en el play-off d'ascens. El seu comptador enguany es va estrenar diumenge contra el Màlaga.
La rematada, gol, 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 del Sabadell, Néstor Querol! Pilota a l'esquerra, la centrada de Josu i des de la frontal de la petita, buscant, girant, tot el coll, tot el cap, el pal llarg, marca Néstor Querol, empat al Sabadell, 18 de la primera. Tornem a començar. Sabadell, Néstor Querol 1, Màlaga 1.
Després va venir la punxada als isquiotibials i el canvi. La seva ratxa de 10 partits jugats ja va estar a punt de trencar-se a la Romareda, on va sortir en el temps de descompte, i si no passa res estrany, Néstor Querol, el jugador número 12 del Sabadell, es perdrà el seu primer enfrontament del curs contra el Logroñés.
Doncs aquesta estadística que comentàvem ara i que escoltàvem ara, Sergi, Néstor Querol, l'únic jugador del Centre d'Esports Sabadell, juntament amb Grego Sierra, que fins ara ha jugat els 10 partits de Lliga, tot i ser, en aquest cas, el jugador número 12 per minuts. Confiança d'Antoni Hidalgo en aquest sentit, perquè l'any ha estat, de moment, en aquestes primeres 10 jornades, plena de rotacions.
Absolutament. I, evidentment, doncs Antoni Hidalgo, que també ha hagut de rotar en aquesta posició d'atacant, i jo diria, Pau, que Néstor Querol ha respost pràcticament en tots els partits, i a més l'altre dia, evidentment, doncs marcant el gol, que al final no va servir per rescatar cap punt, però sí que per empatar contra el Màlaga. Per cert, Pau, que ho deia abans, no hi serà l'últim golejador del Sabadell, aquest Néstor Querol, però sí serà Stoichkov, el màxim golejador del Centre d'Esports, que porta 3 dianes.
3 dianes, sí.
I si ho recordes, és veritat que va marcar el seu tercer gol consecutiu en Lliga contra l'Almeria, però a la segona part d'aquell xoc intersemanal es va venir una mica avall, no?, perquè va fallar el penal. És veritat que les piles ja començaven a desgastar-se molt, i contra el Màlaga tampoc va tenir el protagonisme al qual
no.
El gaditans tenia més acostumats en les jornades anteriors.
Va tenir una ocasió la primera meitat, després d'una recuperació, un xut sense massa angle, però sí que és cert que la segona diluït com tot l'equip, segurament per això, per l'acumulació de minuts a les cames.
De fet, Antonio Del Gol va substituir a la segona meitat, que segurament en altres circumstàncies, si probablement el Sabadell no hagués portat aquesta càrrega de partit, segur que l'andalús s'hagués quedat més estona sobre el terreny de joc, perquè ja sabem que és un jugador diferencial. Doncs ha estat protagonista Stoichkov, perquè va parlar l'original, podríem dir, Risto Stoichkov.
Ha estat protagonista indirectament.
Indirectament, correcte. Va parlar Risto Stoichkov en una entrevista al Tu Diràs de RAC1, i se li va fer referència també al jugador del Sabadell, a Juan Diego Molina Stoichkov. Vols escoltar què va dir el búlgar?
Som-hi.
Te voy a pedir un último favor, Risto. Hay un jugador del Sabadell que se hace llamar Stoichkov y que es muy fan tuyo, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le darías a este jugador que está en segunda división, empezando y que se llama así, o le llaman así por tu honor, ¿eh? Porque su padre era muy fan tuyo.
Cuando yo sé, a mí me llaman, además, el presidente ahora de Sabadell, que es amigo nuestro.
¿Esteba Calzada?
Esteban,
sí.
Me llamó un par de veces para tener una entrevista con él, pero no se pudo hacer porque no sé qué pasó. Otro día perdió en casa contra Málaga.
Sí, falló un penalti el chaval contra la Almería, y luego perdieron contra el Málaga también, sí.
Sí, exacto. O sea, seguramente el próximos días voy a tener una charla por Instagram.
Zoom o una cosa de estas de vídeo. Muy bien, muy bien.
Y sí que me gustaría de tenerlo así cara a cara. O sea, hay una...
Envíale un mensaje, Risto, envíale un mensaje.
Sí, envíale un mensaje desde aquí.
Yo no sé, el padre, el mamá ha puesto mi nombre y todo esto y tal. Sí, me gustaría de conocerlo, este chaval, porque también cuando marca goles, otro día me mandaban en un periódico, no sé si era el Mundo o Sport, no sé,
sí. En
la primera página. Stoichkov marcó un gol.
Sí.
Caray, digo, yo llevo años que no juego. Sí.
Lleva el nombre en tu camiseta, sí, se llama Juan Diego Molina, pero se hace llamar Stoichkov. Muy bien, muy bien. Pues oye, a ver si lo conoces personalmente.
El nostre agraïment un cop més al company Aleix Parisex, també company d'aquí d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, ara presentador del Tu Diràs cada matinada a RAC1. Un geni, Risto Stoichkov, que va dir, bé, va revelar això, no?, que s'havia posat en contacte el president del Centre d'Esports Sabadell, Esteve Calzada, amb ell.
I que mira, que per coses de la vida, un parell de cops a més, i que no es va poder donar aquesta trobada, però segur que en les pròximes setmanes o pròxims mesos, mentre Stoichkov estigui aquí al Sabadell, segur que es podrà fer aquesta trobada tan especial.
Segur que ben aviat tindrem aquesta trobada. De fet, com ja li va dir el Sergi Garcés en la seva presentació, que el vam escoltar aquí en directe uns minuts a Juan Diego Molina, també parlava, crec, de creuar-los algun dia, Stoichkov i Risto Stoichkov, Juan Diego Molina i Risto, i bé, segur que ben aviat tenim, com diem, aquesta conversa, que bé, no sé què pot sortir d'allà, també t'ho dic, però vaja. Vinga, va, 2:45 de la tarda. Reprenem, en certa manera, Sergi, si et sembla, el fil del partit del diumenge, perquè hem escoltat declaracions per part del Centre d'Esport Sabadell, en boca dir que era un de barrera, però també han parlat des de Logroño, des de la Unió Deportiva Logroñés, en les últimes hores, ja ho direm bé, sobre aquest duel.
Sí, escoltarem el migcampista Lander Olaechea, d'un logroñés que, teòricament, i ho parlaves en l'entrevista ahir, que era un de barrera, és un rival directe, per això de venir ascendit també. Serà, de fet, el primer equip que acaba de pujar que el Sabadell es trobarà aquesta temporada. Per exemple, el Logroñés, que està firmant una temporada també prou digna, ja s'haurà enfrontat als tres ascendits quan hagi jugat contra el Sabadell, a més també d'haver derrotat l'Alcorcón fa unes setmanes. Ho dic també per això, Pau, perquè...
S'ha de tenir en compte això, eh?
Sí, s'ha de tenir en compte. I al final el Logroñés és un equip que fa tot just ni tres setmanes estava en zona de descens, i ara amb aquesta bona ratxa que porta de 3 victòries seguides, són 14ens amb 14 punts, i a més amb unes xifres molt equilibrades, amb 10 gols a favor, 10 en contra, 4 victòries, 2 empats i 4 derrotes. Clar, al final, pensa, si el Logroñés ha pogut encadenar aquesta bona ratxa i sortir del pou, perquè el Sabadell no pot fer-ho també, no? Com dèiem, ha parlat en roda de premsa el migcampista Lander Olaechea i ha reconegut que al principi va costar, però que ara cada cop estan més ben assentats a aquesta Lliga Smartbank.
Hemos ido poco a poco adaptándonos a la categoría, hemos sido capaces de competir, en mi opinión, en la mayoría de los partidos, pero es verdad que poco a poco nos estamos asentando más, todavía con margen de mejora, pero progresando y cada vez mejorando un poquito nuestro rendimiento.
A més, és un equip, Sergi, tu que abans em confessaves que l'has seguit bastant en les últimes hores, en els últims dies, que és un equip que, en certa manera, s'assembla al Sabadell perquè també ha apostat per mantenir bona part del bloc de l'ascens. Després repassarem també baixes, no baixes pel partit, però que ha seguit una trajectòria similar al Sabadell, si bé és cert que, com dius tu, en les últimes setmanes han aconseguit aquestes 3 victòries que els han catapultat directament a la zona mitjana de la classificació.
Sí, de fet, per exemple, també han confiat amb el seu tècnic, Sergio Rodríguez, que duia, em sembla, cinquena o sisena temporada ja amb aquesta Unió Deportiva Logroñés. Per tant, com dius, és un projecte consolidat que ha anat creixent a poc a poc i que s'han consolidat en aquesta Lliga Smartbank. Com dèiem, al principi de temporada els hi va costar una miqueta, van ocupar fins i tot l'antepenúltima posició, com deia abans, fa menys de 3 setmanes, però ara porten aquest 9-9, amb una victòria esbojarrada contra l'Oviedo, el Carlos Tartiere.
Però molt esbojarrada,
molt esbojarrada. Van derrotar a l'Alcorcón al Nuevo Las Gaunas i ara venen de vèncer un altre ascendit com és el Cartagena per 0-1 amb un gol d'Ander Vitoria, que per qui no l'hagi vist és un gol una mica estrany, perquè a més el Cartagena estava dominant a la segona part, semblava que podia avançar-se en el marcador, i és un centre d'Iñaki Sáez, sí, des de l'esquerra, i és un
cop de camp enrere...
Sí, de fet és un centre més que horitzontal, et diria, molt perpendicular, des de 3 quarts de camp, i és un remat cap enrere des del punt de penal, que acaba sent un golaç, però realment és un gol que ningú se l'esperava, i més per la tendència que portava el partit. En tot cas, 3 victòries seguides, i Olaechea admet que és un reforç moral per l'equip haver aconseguit aquest 9-9.
Yo creo que nos tiene que dar ese refuerzo moral que necesitamos, que estamos teniendo, no para relajarnos, sino para eso, ¿verdad? Desde ese punto de apoyo moral que nos da para seguir mejorando, para seguir esa progresión que llevamos y para encarar, ya te digo, estos partidos que los planteamos como partidos muy importantes para conseguir nuestros objetivos.
Hola, Echea y Sara. Diumenge, però compta perquè, com deies tu, Sergio Rodríguez, té unes quantes baixes, eh?
Té unes quantes baixes perquè hi ha jornada de seleccions i tots podem pensar que segona divisió, al final la competició segueix i no afecta gaire, però clar, si hi ha seleccions que convoquen alguns jugadors dels equips de la Lliga Smartbank, doncs aquests conjunts queden perjudicats. I, per exemple, el Logroñés, Enrique Clemente, ha anat convocat amb la selecció espanyola sub-21 i, per tant, no hi serà contra el Sabadell.
Perdona, Sergi, el jugador s'ha dit pel Real Zaragoza que va també estar en l'òrbita del Centre d'Esport Sabadell aquest estiu.
Correcte.
Bé, aquest estiu, aquesta tardor.
Sí, sí.
Pràcticament.
Sí, aquest mercat quasi que es va tancar a l'hivern. I Mateusz Boguts, en les mateixes circumstàncies, en el seu cas, convocat per la selecció sub-21 de Polònia. A més, Àlex Pérez es va lesionar l'altre dia en el partit contra el Cartagena. De fet, el van haver de substituir just abans del descans i no arribarà pel xoc contra el Sabadell. En canvi, Sidiki, Jaime Sierra i Petkov, que no van jugar l'altre dia a Cartagonova, són dubte, però ja s'estan entrenant més o menys en normalitat i tot apunta que sí que podrien arribar al partit. Veurem per què aposta Sergio Rodríguez en aquest xoc contra el Sabadell, Pau, i ho dic sobretot perquè crec que es veurà una batalla tàctica interessant. perquè l'altre dia al camp del Cartagena va utilitzar un sistema no del tot similar al del Sabadell, però sí que va apostar per un sistema de joc de tres centrals i dos carrilers, molt lliures, que atacaven molt, amb Iñaki Sáenz per l'esquerra, amb Iago López per la dreta, però això, en la segona part sí que és veritat que va haver més variants tàctiques, però al final és un sistema que tampoc s'ha vist tant en jornades anteriors. Hola, Echea, l'escoltem un cop més, un fragment més. Ha parlat d'aquest centre d'esports, que l'ha elogiat, ha tingut bones paraules i precisament diu que el que han de fer des de Logroño és contrarrestar les fortaleses del Sabadell.
Hemos visto que es un equipo que juega muy bien, que juega muy bien al fútbol. Es verdad que no ha estado igual tan acertado de cara a portería, pero es un equipo muy peligroso, con jugadores muy, muy buenos. Y nada, tenemos que intentar contrarrestarlo con nuestras virtudes e intentar que no jueguen cómodos ellos, porque con balón se sienten bastante cómodos.
Doncs les paraules de l'Ander Olaechea fent referència precisament a aquest joc de possessió que de vegades proposa el Sabadell, tot i que també l'hem vist prou còmode en l'altre vessant, com per exemple va succeir, sense anar més lluny, contra la Ponferradina, i també moments puntuals del partit contra l'Almeria i contra el Màlaga, quan el Sabadell va renunciar a la possessió, també va arribar en perill a l'àrea contrària. Per tant, segur que Antonio Hidalgo té molt clar el pla de partit al seu cap. Per cert, avui hem conegut la designació arbitral d'aquest partit.
El madrileny Miguel Ángel Ortiz, segona temporada en aquesta categoria. Us sonarà perquè té dos precedents amb el Sabadell, un més antic, el Sabadell 1 Hèrcules 2 a segona B de la temporada 2015-2016, però el més recent és d'aquesta mateixa temporada, Sabadell Espanyol, que malauradament va acabar amb derrotar la quinada per 0-1, però del qual no recordo cap jugada polèmica que jugués no. En contra dels interessos arlequinats. En tot cas, dos precedents, dues derrotes. Amb el Logroñés, tres precedents, els tres a segona B i també tres derrotes. Per tant, es trencarà una de les dues ratxes. No sé si vols alguna curiositat més al voltant d'aquest àmbit de pau o si t'ho prefereixes guardar per demà per les estadístiques.
No, això s'ha de tirar ja, perquè a més ho has trobat tu i val la pena. La dada optimista de la setmana.
La dada optimista. Aquest àrbitre, Miguel Ángel Ortiz Arias, ha xiulat 5 partits aquest any en aquesta segona divisió i els 5 s'han resolt de la mateixa manera, amb victòria visitant. I si encara em deixes afegir una altra cosa, aquest àrbitre ha xiulat ja a 3 dels 4 equips que han pujat a segona divisió. Sabadell, Castellón i Cartagena. Tots tres van perdre. Ara li toca al Logroñés, el Sabadell ja va xiular, per tant, el Sabadell ja perdut també, ja ara li toca guanyar perquè li toca perdre al Logroñés.
Perfecte, no cal ni que juguin, que ens donin els 3 punts, no cal viatjar al Núvol les Gaunes i ja està. Bé, fora conyes, demà repassarem aquestes estadístiques a fons amb l'Adrián Arroyo. Ortiz Arias serà l'àrbitre del partit, per cert, l'àrbitre VAR serà Hernández Maeso. Per tant, aquí queda puntatge de cara al partit d'aquest diumenge. Rematam-ho amb l'hora.
L'agenda, abans de tot, demà entrenament a Sant Oleguer per seguir preparant aquest partit, que tindrà lloc al Núvol Les Gaunes, recordem, a 6:45 de la tarda del diumenge, i des de mitja hora abans, com sempre, ens hi posarem els del Sabadell en joc.
Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau!
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Deixem l'aparcatge al centre d'esport Sabadell, però no deixem de parlar de futbol, i més concretament de futbol formatiu, perquè el Club Esportiu Mercantil té aquest dissabte, a priori, la sortida més complicada del seu subgrup 7B de Lliga Nacional, amb permís, això sí, del partit ajornat a Vilablareix de la primera jornada contra el Girona B, que, per cert, ja té nova data i nou horari. Serà el 8 de desembre, en ple pont de la Constitució, a 3:45 de la tarda. Haurà de visitar l'equip de Juanjo Beltrán, el juvenil B del Girona. Abans, però, aquest equip mercantilista s'enfronta al juvenil B de l'Espanyol, que com els blaugrana no va poder jugar al partit de l'estrena de la primera jornada contra el Javac B i, per tant, suma un únic triomf, el del cap de setmana passat, 1-3 a Manlleu. Un test de resistència, doncs, per aquest mercantil que fa poc més d'un any i mig va ser capaç de tombar el segon juvenil pericuà Raona Marinals per 2-1, però que compta amb una plantilla totalment nova, no queda ningú d'aquell partit. Tal és la renovació que no hi era ni el seu tècnic, Juanjo Beltrán, que ha fet referència a aquesta inexperiència dels seus homes.
Nosaltres tenim un hàndicap que ho sap tothom, que no tenim cap jugador que hagi jugat tota la temporada nacional. Ja sabem que qualsevol errada costa per ell, però que també qualsevol camp pots treure punts. És a dir, que al final empatar a casa ara dona igual casa fora, no hi ha públic. És a dir, hem d'agafar-ho com que hem sumat i res, mirar de preparar-nos bé.
Doncs la preparació del Mercantil aquesta setmana, segurament sense el Barça B, en aquest subgrup de Lliga Nacional, l'Espanyol és probablement l'equip més atractiu pels rivals, però també el més complicat. L'any passat, en el moment de l'aturada, recordem, era tercer per darrere del juvenil A del Centre d'Esports i el juvenil B dels Blaugrana, Beltrán. Creu que amb el nom del rival en tenen prou per motivar-se.
Això és el que el nano se'ls ha d'il·lusionar. És a dir, de poder competir amb aquestes instal·lacions, amb aquests rivals, i és una setmana que no farà falta ni treballar res motivacional, perquè qui va allà ja sap el que va, no? I esperem estar a l'alçada. Al final és buscar l'equilibri i preparar-nos bé per competir.
Un Mercantil, per cert, reforçat moralment després d'igualar aquest 1-3 advers del cap de setmana passat en l'estrena a casa contra el Badalona. Héctor Romero, l'autor del definitiu 3-3, també ha fet referència a aquest duel contra els blanquiblaus.
Serà l'Espanyol. Bueno, a intentar fer el millor possible, donar-li tota la força que puguem, que és el que nosaltres sabem, i a veure si hi ha sort.
Doncs aquest Espanyol B Mercantil, esperem que sí que hi hagi sort per assaltar la Dani Jarque, tercera jornada de la Lliga Nacional Juvenil. Recordem, arrencarà aquest dissabte a 6:45 de la tarda. Fem la segona i última aturada per la publicitat i a la tornada, per exemple, hem de parlar d'handbol, hem de parlar de tennis i també de futbol sala.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Entrada d'Òscar Rubio, Edgar, gol, 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 gol.
Juan Hernández al xut,
gol, 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 gol.
La picadeta, gol, 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 gol.
Treu la central, Josep Coidi, punt de penal, Stoico, gol, 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 gol.
Sabadell en joc.
Aquest diumenge, a partir de les 6 de la tarda i en directe des del Nuevo Las Gaunas, Unió Deportiva Logroñés, Centre d'Esport Sabadell.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Electro is the rhythm, Michael
and James, they can't get no better out on the floor. 2:30, i arribarem al punt de 3:45 de la tarda. Seguim en directe aquí a l'Hotel Suís d'avui dijous 12 de novembre del 2020. Diu la dita que a la vida s'han de fer tres coses: tenir un fill, plantar un arbre i escriure un llibre. Doncs bé, el tècnic de l'Oar Gràcia Masculí, el Gerard Gomis, no sé com anirà de la resta, però ja pot dir que han escrit un parell de llibres, i a més, amb una temàtica en comú que no podia ser cap altra que l'handbol. Gerard, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Aquest llibre que es diu La defensa imperfecta, sistemes defensivos en categories bases, editat per El Bar Balonmano. En què consisteix aquest llibre que, vaja, suposo que el títol ho diu tot, no? Va de defensa.
Sí, sí, sí. La idea d'aquest segon llibre és explicar de la manera més objectiva possible totes les opcions defensives que hi ha en tots els sistemes una mica així preestablerts en categories bases, perquè després qui el llegeixi en format menú pugui escollir què és el que més s'adapta a la seva visió de l'handbol.
Perquè dius a les conclusions que no existeix aquesta defensa perfecta, no? Que la defensa ideal varia en funció de la situació.
Exacte. De fet, una de les premisses en les que ens basem és que si mirem tots els partits d'handbol del territori estatal, per exemple, menys de l'1% acaben amb 0 gols a favor o en contra. Per tant, partim de la base que, com és impossible defensar-ho tot, doncs d'aquí ve una mica el joc de paraules del llibre.
Per qui està pensat aquest llibre? O com sorgeix la idea de dedicar un llibre exclusivament a la defensa en l'handbol?
Sorgeix arrel del tema del Bar Balonmano, és un grup d'amics que sorgeixen arrel del confinament. Vam començar a donar xerrades d'handbol a entrenadors, sobretot en territori sud-americà, a través de plataformes online. I bueno, en una d'aquestes xerrades va agradar molt i vam decidir transcriure-la. Hi ha tres o quatre persones que són una passada editant i vinga, doncs ens vam encarregar de transcriure. Ells es van encarregar de l'edició i tant el mateix va passar amb el primer que amb el segon llibre. Una mica és arrel d'això.
Mm-hmm. I per qui va dirigit, sobretot?
És un llibre pensat per l'handbol de batalla, que en diem, per tots aquests equips de base, tots aquests entrenadors de base que, sobretot, que acaben de començar, que estan iniciant la seva carrera com a entrenadors, des d'equips alevins, infantils, cadets, i la idea sobretot va per aquí, orientada cap a ells.
Clar, tot això també has basat el llibre en la teva experiència de les banquetes, ja no només en la de Loar, no?, sinó tot el que has anat recollint en els últims anys.
Sí, 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 la veritat és que sí, arrel també dels cursos de formació que he rebut, els cursos que he impartit, totes les xerrades, tot això són coses que es van acumulant a la motxilla, i una de les coses que vam decidir al principi del confinament era crear el que en dèiem els contagis positius, que dèiem que no tots els contagis havien de ser negatius, i per això el compartir, i per això els dos llibres són gratuïts. En aquest segon llibre sí que hi ha un sistema de donacions per qui vulgui donar, però el material és 100% gratuït, sobretot amb l'objectiu aquest de compartir, de contagiar i de formar part de la formació de qualsevol persona que ho vulgui.
Com deies tu, ara són llibres gratuïts, es poden trobar online, i també amb una cosa que m'ha cridat l'atenció, que és suport individual, no? Que tu introdueixes un codi QR i pots desenvolupar, en aquest cas, les jugades.
Sí, amb el primer llibre és una idea que va quedar sobre la taula, al final no ho vam poder dur a terme, i amb aquest segon llibre doncs vam decidir tirar-ho endavant. És molta feina, però realment queda molt xulo. El format del llibre és un format escrit que té recolzament visual, i després, a part, també té aquests codis QR en els que tu, doncs, accedint-hi, vas a parar a un vídeo explicatiu que és un retall d'aquesta xerrada que comentava que hem transcrit. Per tant, doncs tens una mica les dues opcions.
Molt interessant, sens dubte, per tots els amants de l'handbol, i també per descobrir una nova manera també de llegir en aquest sentit, perquè, com diem, es tracten de llibres que es poden trobar en edició digital. Per cert, Gerard, el juliol, amb l'Agustín Bou va publicar el primer llibre, que es deia 155 talleres, i llegia que té ja gairebé 2.000 descàrregues. Són xifres molt bèsties, no?
Sí, la veritat és que sí. Aquell va ser el primer llibre. De fet, l'Agustín és amb el noi que vam començar donant les xerrades, i una mica el nucli que després va acabar creant aquest grup d'amics del Bar Balonmano. I clar, nosaltres no ens esperàvem ni de llarg l'èxit del primer llibre. Estem parlant de pràcticament 2.000 descàrregues ara. Arrel de les descàrregues d'aquest segon llibre, que també hi tenim referenciat el primer, estan tornant a descarregar-se el primer llibre. I bueno, realment molt content, no puc dir-hi més, perquè no m'esperava. Em dius a mi al principi del confinament que aquestes alçades haurien sortit dos llibres amb el meu nom, i no m'ho crec ni boig.
Quantes hores hi has dedicat?
Moltes.
Moltes, no?
Moltes, la veritat és que sí. També és cert que els qui més hores hi han dedicat són els editors, i a mi em sembla una autèntica bajanada al resultat final, tant del primer llibre com sobretot del segon, perquè introduir aquest concepte multimèdia realment ha estat molt novedós i queda superxulo.
Clar, perquè aquí el dubte també que em sorgeix és com està, tu sabràs millor que jo, evidentment, Quim, perdó, Gerard, estava pensant en el partit, ara et preguntaré. Com està el món de la didàctica en l'handbol? Hi ha molts llibres en aquest sentit?
Sí, sí, material n'hi ha. Sí que és cert que actual és complicat trobar-ne. Material actual és complicat trobar-ne. Material més didàctic, si no és arrel dels cursos de formació tant de la Federació Espanyola com de la Federació Catalana, és complicat trobar-los perquè els llibres, doncs, és el que et comento, no?, que són llibres antics. I si no disposes dels materials de les federacions, doncs es fa una mica complicat. De totes maneres, al final la idea era aquesta. No coneixíem de cap llibre sobre defensa, era una xerrada que havia agradat molt, que l'havíem repetit diverses vegades per diferents federacions argentines d'handbol, i el dels tallers igual. Nosaltres ens trobàvem que sempre que donàvem les xerrades, sempre passàvem l'hora i mitja, arribàvem a les dues hores i ens deien, ostres, volem exercicis, i clar, tampoc podíem allargar 3-4 hores amb els exercicis. I va ser quan vam decidir fer tallers pràctics els diumenges, i arrel d'aquests tallers pràctics dels diumenges, la transcripció és la que apareix al primer llibre, i amb el sistema defensiu, doncs, més del mateix. Trobàvem a faltar material didàctic bàsic sobre aquest aspecte, i per això vam decidir tirar endavant el segon.
Gerard, l'última pregunta, i volia fer la referència aquí, ja que aprofitant que teníem aquí en directe a l'Hotel Suís, al voltant del partit contra el Sant Cugat, hi ha una frase que ens va dir el Quim Baillo, ara sí, que l'altre dia ens comentava, que igual aquesta temporada no ens hem d'obsessionar tant amb els resultats com la temporada passada a l'OAR, perquè és un equip bastant nou i amb molts canvis. Com veus aquesta visita de dissabte a Sant Cugat?
Doncs l'afronto igual que hem afrontat la resta de partits. Un partit que, si estem aquí, és per competir-lo, i l'anirem a competir des que comenci fins que acabi. El tema dels resultats, al final, tots estem supeditats a una situació que no podem controlar, i de fet als nanos aquest cap de setmana els hi feia una xerrada justament sobre això. Hi ha coses que podem controlar i coses que no podem controlar, i hem d'intentar focalitzar-nos en aquelles que sí que podem controlar. I les altres, doncs, si passen, passen, si no passen, no passen. De fet, ja ens han ajornat el partit de la setmana següent contra Santa Maria de Palautordera. Doncs són coses amb les que hem de conviure, i nosaltres cada partit l'anirem a lluitar des del principi fins al final, sens dubte.
Doncs Gerard Gomis, tècnic d'aquest OAR Gràcia masculí, enhorabona per aquesta publicació, com diem, del llibre La defensa imperfecta. Esperem que vaja, que ara us heu posat el llistó amb aquestes 2.000 descàrregues, que en puguin ser també aquestes 2.000 i moltes més. Que vagi molt bé, una abraçada.
Merci, m'agradaria saludar els nanos de tercer de l'escola de Pau Casals, si no et fa res.
Doncs saludats queden. Gràcies, Gerard, una abraçada.
Gràcies, una abraçada. Adéu.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Últims 8 minuts de l'Hotel Suís. Hem parlat en les últimes setmanes del tancament de les instal·lacions esportives que han afectat i estan afectant en major i menor grau també els diferents clubs de la ciutat. De fet, fa unes setmanes, si recordeu, escoltàvem el Claudi Martí, el president del Club Natació Sabadell, que és l'entitat, al cap i a la fi, més gran de la ciutat per xifra de socis, parlar d'una situació més preocupant que la del mes de març. Aquesta tardor també havia de ser una època de cites tenístiques grans a la ciutat de Sabadell. El Cercle Sabadellès, per exemple, hauria d'haver organitzat la setmana passada per primera vegada les seves instal·lacions al Campionat d'Espanya Absolut per equips masculins. Finalment, no ho farà de moment. La seva directora general, Elisenda Pasqual, ho ha lamentat perquè havia de comportar també millores a l'entitat de la carretera de Bellaterra.
Posàvem el Cercle al nivell de gran instal·lació nacional. Això ens comportava posar al dia igual instal·lacions i infraestructures que pel dia a dia normal no necessitem, pues canviar la il·luminació de totes les pistes, hagués generat un moviment social i associatiu que ens hagués ajudat per un futur a poder fer altres campionats.
A principis d'octubre, d'altra banda, també s'havia de celebrar el Tenis Sabadell al carrer Prat de la Riba, a la carretera del Prat de la Riba, la 28a edició de l'Open BBVA Trofeu Internacional Ciutat de Sabadell, amb la presència, com cada any, de tenistes estrangers, també el bo i millor de casa nostra, i el també director general del tenis, en aquest cas, Albert Codina, ha confirmat l'ajornament fins al 2021.
Serà difícil buscar dates perquè no som l'únic torneig que l'ha hagut de suspendre, sinó que són moltíssims, i probablement el calendari de l'any que ve ja servirà per refer els tornejos que no s'han pogut fer en la seva data. Per tant, la 28a edició que tenien que fer en aquest any, doncs probablement ja serà l'edició del 2021.
I també hem volgut saber com estan portant totes dues entitats aquest segon tancament de l'any. D'entrada, Codina ha afirmat no entendre aquesta decisió per la poca incidència de casos de coronavirus en el món de l'esport i també per les mesures que ja havien aplicat, com ara reubicar molts dels serveis a l'exterior. De moment, les quotes als socis segueixen congelades.
Creiem que és del tot injust aquest que estem patint ara, principalment pels que tenim majoria d'activitats a l'aire lliure, perquè tal com es va deixar constància en la concentració promoguda per l'UFECA i a la plaça Sant Jaume, l'esport és part de la solució i caldria considerar-ho com un servei essencial. Cada tancament d'aquests per nosaltres ens suposa un esforç excepcional. Doncs, cal tenir en compte que la Junta va decidir en el seu dia no cobrar les quotes als socis mentre estiguéssim tancats, i així ho han fet fins a data d'avui.
El Cercle, a més, el 100% de la plantilla, la totalitat es troba en ERTO i sense aquests serveis calculen una davallada d'entre el 36 i el 40% dels ingressos. Això sí, com recorda Pasqual, tenen l'experiència del tancament de la primavera.
El que vam aprendre del primer tancament és que tenim que tenir una economia flexible, uns pressupostos flexibles que el club pugui adaptar a les situacions de cada moment. És per això que, bueno, que aquesta nova estratègia de funcionament ens està ajudant a atacar aquells aspectes al dia a dia, no?
Doncs l'opinió i la informació també en aquest cas que ens ofereixen tant des del Cercle com del Club Tenis Sabadell, perquè, com heu pogut escoltar, aquesta tardor aquí a la ciutat no tindrem d'entrada ni l'Open BBVA Trofeu Internacional Ciutat de Sabadell, el Tenis Sabadell, ni tampoc el Campionat d'Espanya Absolut per equips masculins que s'havia de celebrar al Cercle.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I els últims minuts els dediquem al futbol sala perquè els dos equips sabadellencs de la segona B afronten aquest cap de setmana dos dels partits més complicats que es trobaran en aquesta primera fase de la competició. El subgrup 3A, l'Escola Pia, rep al carrer Garcilaso, el Vellsport, l'Hospitalet, encara amb el capítol de la suspensió del duel contra el Cerdanyola ben i ben present. Després de tot aquell enrenou, al final els de Pedro Donoso s'hauran estat un parell de setmanes sense jugar. Jordi Sardà, jugador Escolapi, assegura que ja hi havia ganes de tornar a la rutina.
Teníem ganes de competir, més que res perquè creiem que anàvem una bona dinàmica i possiblement ens ha tallat una miqueta això. Però, per altra banda, crec que aquestes dues setmanes hem treballat molt bé. Avui, últim entrenament de la setmana, i afrontem aquest partit amb molta il·lusió, tot i sabent que el rival ens exigirà al màxim.
L'aturada ha frenat el bon ritme que duia la Pia en aquest inici de Lliga, amb 4 punts de 6 possibles, però si hi ha un equip que pot presumir d'haver començat la temporada en un gran estat de forma és el Ribarenc, com deia Sardà, molt i molt complicat. 9 punts de 9 i les dues últimes victòries, atenció, 0-8 a Pallejà i 8-1 davant el Calvià. D'altra banda, l'únic equip del grup 3 que iguala l'arrencada dels Ribarencs és el Club Natació Sabadell, però l'altre subgrup, com diem, el 3B, de fet, per només un gol de diferència els nedadors tenen millor averaix per allargar aquesta immaculada ratxa, tot passa ara per treure un bon resultat en una de les pistes més complicades que visitaran els de Borja Burgos, la de l'Aliança Mataró. El tècnic és conscient d'aquesta dificultat.
Veurem aquesta setmana el vídeo de Mataró i ja et dic, jo espero un rival molt semblant l'any passat, i l'any passat va ser un rival dels que va quedar entre els 4 primers, que va lluitar per pujar a segona divisió, que es va acabar a les portes, si no recordo malament, en una pròrroga, així que segur que serà un partit complicadíssim.
Un Natació Sabadell que ve de resoldre amb convenciment i amb molts gols als partits que ha jugat fins ara. A Salou, 4-9. A casa, al Pavelló del Nord, 11-1 contra el Mar Dènia i un més ajustat 8-6 contra el Lleida en el mateix escenari la setmana passada. Ha estat un inici més planer que les dues pròximes jornades. Després de Mataró, el club es veurà les cares amb el seu perseguidor més immediat, el Segorbe. Horaris, aquest Mataró Club Natació Sabadell obrirà la tercera jornada dissabte a les 4 a Can Colapi, horari habitual, és a dir, a les 6 de la tarda, per viure el futsal Pia Vellsport l'Hospitalet. Minutet i mig llarg per arribar a les 3 de la tarda. Temps suficient per repassar el menú que tindrem demà per tancar la setmana aquí a l'Hotel Suís amb l'Adrián Arroyo. Escoltarem les paraules dels dos entrenadors, d'Antonio Hidalgo i de Sergio Rodríguez, abans d'aquest Logroñés Sabadell de diumenge, com cada divendres, les estadístiques prèvies al partit. També atenció en handbol, més handbol aquesta setmana, el curiós retrobament dels Correro a Primera Nacional amb el Guillem al Sant Cugat i el Bernat a l'Oar, i també la prèvia d'una nova jornada del Sabadell Juvenil a Divisió d'Honor, en aquest cas rebent a Olímpia al Huesca.
Hotel Suís.
-57 segons per arribar a les 3 de la tarda. Només ens queda canviar-vos una salutació ben forta del Toni González, que ha estat a les vies de so, el Sergi Parc a la redacció i servidor Pau Vituri, que us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. Més informació als butlletins horaris a partir de les 4 i a dos quarts de... i a les 7 del vespre. Ja ho direm bé amb el Notícies Vespre i amb la Karen Madrid. Demà, a partir de les 2, s'hi torna a seure aquí l'Adrián Arroyo per fer aquesta prèvia del Logroñés Sabadell. Ja ho sabeu, diumenge a partir de les 6 de la tarda ens hi posarem en directe els del Sabadell en joc. Aquest programa, per cert, com sempre, en uns minuts, penjadíssim a les xarxes socials. Que vagi bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.